Les lleis prohibeixen per igual a rics i pobres de dormir al ras. Walter Benjamin.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem.
Jo penso. David Fernández, bon dia, benvingut al teu racó de pensar.
Bon dia.
Escolta, avui és un dia que em fa molta impressió estar en aquest estudi, no?
Molta impressió i molt respecte.
Sobre què pensarem avui?
Doncs avui parlarem, jo crec, de totes les contradiccions, perquè si mai tan pocs havien robat tant a tants en tan poc de temps, avui parlarem de marges i perifèries i d'uns quants desordres fonamentalment urbans. Però no es tracta tant de què parlarem, sinó amb qui parlarem.
Perquè avui tenim en aquest estudi David Harvey, que segurament és una de les referències a nivell mundial, una persona que a través de l'espai, com a geògraf, ens ha fet reflexionar més i d'una manera més polièdrica, podríem dir, sobre tot el que té a veure amb el nostre sistema econòmic, no?
Així és, un savi rebel que des d'una perspectiva eclèctica i heterogènia del marxisme, una de les millors relectures, no? De la bogeria de la raó econòmica, i des d'aquesta geografia humana i urbana de la que parlaves, doncs ha analitzat millor com hem arribat fins aquí per saber com ens en podem en sortir.
David Harvey, welcome. Thank you very much for being here.
Well, thank you.
Once again.
Gràcies per haver-me convidat.
Icària acaba de publicar un llibre de David Harvey, un dels molts llibres de David Harvey, La lògica geogràfica del capitalisme, editat per Núria Benaghi, Abel Albet, i això ens ha permès tenir-lo aquí, i és un privilegi i un honor, que a més, fora de micròfon, David Harvey ens deia: no hi ha motius per ser pessimistes. Ens en sortirem. David Harvey, pot desenvolupar, si us plau, en un moment de tanta incertesa, aquest sentiment?
A veure, jo seria pessimista si fos, doncs, els de dretes i els governs autoritaris poguessin, doncs, resoldre els problemes que hi ha en el món. Però és tot soroll. No hi ha cap mena de resultat. I en 2 o 3 anys la gent estarà molt desil·lusionada amb tots aquests governs de dretes i autoritaris. I aleshores, l'única manera en què poden mantenir el poder és a través d'un estat policial, a través de l'autoritarisme, i penso que en moltes parts del món la població senzillament no aguantarà això. I jo personalment estic molt agraït al senyor Donald Trump, perquè ha fet una molt bona feina a l'hora de desacreditar el liberalisme i algunes de les maneres en què els mitjans de comunicació han promogut alguna visió específica del món, que és senzillament una gran mentida, i també, doncs, ha provocat molta oposició. És a dir, que tenim un moviment opositor actualment que té un programa molt dens i molt fort, i als Estats Units s'ha basat molt en les desigualtats racials, les desigualtats ètniques. Per tant, estic ben convençut de que als Estats Units veurem un veritable moviment de l'esquerra ben aviat.
Això que diu David Harvey, David Fernández, és especialment oportú, perquè ara fa pocs dies que fèiem el recompte de les persones sense llar, David, les xifres aquí a Barcelona ens donaven un increment d'un 25%.
Sí, jo crec que lliga molt amb la reflexió que feia David Harvey, és a dir, a la crisi del neoliberalisme no se li pot respondre amb més neoliberalisme, això seria, no?, una paradoxa que en David Harvey ha denunciat pràcticament cada dia. I si és veritat, i si tant de bo tingui raó, de que les sortides autoritàries en termes polítics fracassaran, o ja estan fracassant perquè fan molt soroll, però després són poc pràctiques, sí que caldria dir que, per exemple, a Barcelona, que, no, que ha tingut allò que s'anomenen ciutats del canvi, doncs aquesta setmana hem conegut dades, i el David coneix molt la relació entre poder polític i econòmic, més persones dormint al carrer, un 25 més que l'any passat. Barcelona encapçala, i Catalunya, la llista de desnonaments des de la impotència de la política d'aturar-los, i el Banc d'Espanya, una institució pública, recomana de no limitar el preu dels lloguers, i finalment també unes dades d'àmbit europeu que situen Barcelona com una de les ciutats que més pateix la contaminació de l'aire, en una causa important per ser la segona capital del Mediterrani amb més creuers. I el president del Gremi de Turisme de Barcelona, de Turisme de Barcelona, diu que no es pot posar límit al turisme. Val, les sortides autoritàries potser fracassen, però l'economia no canvia, o canvia a un ritme molt lent, a través d'experiències comunitàries.
El problema que tenim amb l'habitatge és senzillament sorprenent. Hi ha la crisi, una crisi d'habitatge assequible en totes les ciutats del món. A la Xina, a l'Amèrica Llatina i a tot arreu. I tot resulta de l'Evangeli liberal, que diu que l'única manera de comprar una casa assequible és deixar que el mercat faci la seva feina. El mercat fa la seva feina molt bé. Pel 10% que està a les capes superiors de la societat. I actualment el mercat funciona de manera tal que l'habitatge assequible ja no és rendible i, per tant, no es construeix cap. El que fa és construir edificis perquè la gent hi inverteixi, no necessàriament perquè hi visquin. De manera que tenim moltíssims pisos i edificis de pisos a Nova York que estan completament buits i que són comprats per oligarques russos i xinesos, inversors d'aquests països, però ningú no hi viu en aquests edificis. És a dir, que camines per Nova York a les 8 del vespre i no veus ni un llum encès des de les finestres d'aquests gratacels. I dius, quina qualitat de vida estem creant amb aquest sistema. Tenim el mateix problema, entre parèntesi, amb els petits negocis. Les petites empreses, els restaurants de propietat familiar, les petites botigues, que senzillament s'estan traient del mercat perquè augmenten els lloguers dels locals, un 25%, un 30%, i aleshores tenim en el carrer de les ciutats un banc, veiem un Starbucks o un restaurant de menjar ràpid i veus, doncs, una cadena de farmàcies i res més. I qui vol viure en una ciutat on només hi ha això?
Però aleshores ens hem d'organitzar a través de barris, a través dels moviments veïnals. Ha passat sempre, ha de passar ara més intensament, perquè justament aquesta tendència que té el capitalisme, sobretot inversor i especulador, s'aturi justament a través de l'organització veïnal a petita escala, en proximitat?
Vosaltres teniu una llarga tradició de pensament anarquista aquí a la ciutat de Barcelona, on hi ha moltes associacions veïnals que han fet molt bona feina. A mi això m'encanta, perquè com a geògraf m'agrada pensar en la dispersió de les activitats polítiques i del poder polític, i penso que tota política té el seu origen en un emplaçament específic. No estic del tot d'acord amb aquesta visió. És que una de les coses que hem de fer en un moment donat és el que els geògrafs anomenem pujar l'escala. És a dir, connectar tots aquests moviments i convertir-los en un moviment que abasti tota la ciutat. En un moment donat, penso que els emplaçaments específics han de dir que estem preparats per, doncs, negociar amb el poder polític per aconseguir que el que estem fent a nivell local es faci a tota la ciutat. Per exemple, el control dels lloguers als barris només no té sentit. El control del lloguer a tota la ciutat o a tota la regió sí que té sentit. Per tant, si el que volem és un control dels lloguers, hem d'establir una aliança amb tothom per dir, molt bé, volem que es canviï la llei d'arrendaments, i això és el que, per exemple, s'ha aconseguit a Nova York, i aleshores tens una base per qüestionar el poder dels grans promotors i dels grans propietaris. I gran part de l'habitatge actualment està sent organitzat per organitzacions com Blackstone, que són uns dels propietaris, doncs, immobiliaris més grans del món, i són propietaris de la meitat de Califòrnia, on han comprat moltíssim habitatge i ara estan prenent uns rendiments molt, molt importants degut a això. That's just the trouble. Washing the windows. Picking the cotton. We're just plain rotten. We're too damn lazy. I think it's crazy. Where am I going? What am I doing? I don't know. I don't know. Just try to do my very best. Stand up, be counted with all the rest. Everybody knows about Mississippi.
Però sempre ens plantegem que una de les millors coses que ha fet el capitalisme és conquerir el cervell individual de les persones i despullar-los de la seva consciència col·lectiva. I això no està canviant. I aquesta sí que és una lluita contra una tendència que el capitalisme, a través de l'audiovisual, de la tecnologia, ha aconseguit desactivar les lluites col·lectives. Com es vens això?
A veure,
jo penso que la subjectivitat política està constituïda de maneres diferents. Hi ha un procés educatiu, l'educació, el ensenyament formal, però la gent també és formada a través del que està succeint a les seves vides quotidianes. I el grau fins al qual tenen un exemple. Per exemple, l'exemple de ser un sense sostre. I aleshores les teves idees comencen a canviar. Tu has esmentat com el sense sostre aquí a Barcelona no ha augmentat. Tenim 60.000 persones sense sostre a la ciutat de Nova York. I quan et trobes amb això, constantment dius, a veure, jo no penso que això sigui una societat veritablement civilitzada amb totes aquestes persones dormint al ras, al carrer. Especialment quan hi ha un gran nombre de joves, de gent, de nens, infants que són sense sostre a la ciutat, és a dir, que dormen a casa d'una persona, al sofà d'una persona durant una o dues nits i després passen a un altre sofà. I això està, doncs, amuntegant a la gent, i aquest és el tipus de condicions de vida que a mi em sembla estan vulnerant completament la idea de com ha de funcionar la societat. I que l'habitatge, per exemple, no és un bé de luxe. És a dir, que quan tenim aquesta percepció hem de fer el mateix per l'ensenyament i la sanitat. Són drets humans. No són drets de luxe.
Finlàndia està acabant amb el sense llarisme, amb la realitat de les persones sense llar, amb una mesura absolutament sorprenent: donar-los una casa.
No, és una great idea.
Home, a mi em sembla molt bona idea.
A mi també.
De fet, una organització amb la que treballo a Nova York sovint es diu Picture the Homeless. És a dir, que un d'aquests grans blocs de pisos amb, no sé, amb banys d'or, potser els podríem ocupar i viure-hi, perquè ningú no hi viu en aquests edificis de luxe actualment. I penso que una de les respostes a tot això, entre parèntesi, és la legislació que penalitza a les persones que mantenen les seves propietats immobiliàries buides.
Jo recordo fa poc que també als Estats Units, fa 3 anys, un empresari farmacèutic va comprar 3 medicaments, els va acumular en règim de monopoli i els va pujar un 5.000%. I això va deixar molta gent pobra fora del tractament, perquè va passar d'un tractament diari de $13 al dia a $600 al dia. I quan se li va preguntar com podia funcionar aquest crim, va dir: això és legal i es diu capitalisme. I la pregunta també relacionada amb la ciutat és: què limita tant les polítiques transformadores? Per què la llei, no? La llei de mercat, que també té un cos jurídic, limita tant les possibilitats de fer polítiques redistributives, no? Socialment, i per què també, tu que ho coneixes molt millor que nosaltres, tenim un capitalisme que és una revolució permanent contra els límits, que no para d'acumular, a partir del futur, com tu sempre has estat pensant i fent-nos pensar sobre què s'autoreproduirà a partir d'ara, sobre quin espai, no? Si ha arribat fins a l'últim racó del món.
Jo penso que la reproducció del sistema té un dret que és un dels més grans problemes que actualment veiem. Penso que l'augment arbitrari en les rendes basades en l'extracció a les ciutats és un problema gegantí. Entre parèntesi, tinc un exemple positiu de tot això, que és molt negatiu, i és que, doncs, el sotaterra, sota l'edifici Chrysler, el famós edifici icònic a Nova York, és propietat d'un sindicat, una petita universitat especialitzada. És una universitat que s'especialitza en art i arquitectura. La universitat es diu Union, i aquest any els ha cobrat 7 milions de lloguer. L'any vinent els cobrarà 31 milions i l'altre 45 milions de dòlars. És a dir, que Cooper Union, el nom d'aquesta universitat, que està desesperada per poder sobreviure, està utilitzant aquest tipus de mecanisme capitalista. Però per passar de 7 milions a 30 milions a 45 milions en només 3 anys, ho pots fer legalment. I tu ens has donat l'exemple, doncs, d'aquest empresari farmacèutic. Els preus farmacèutics pugen constantment. I amb aquest augment de 5.000%. Gairebé totes les empreses farmacèutiques han augmentat el preu del seu fàrmac un 20 o 30% en els darrers 3 o 4 anys. I el resultat és una disminució dels estàndards de vida de la població que necessita d'aquests fàrmacs per tal de viure. És a dir, això hauria de ser restringit. S'hauria de restringir i s'ha de fer a nivell polític. I aquí un altre cop necessitem d'un congrés, doncs, que posi en vigor un règim regulador dels preus farmacèutics.
Quin consell dona David Harvey als moviments socials que estan implementant aquestes lluites i que estan implementant aquestes polítiques transformadores des de baix? El consell és: entreu a les institucions, feu el que pugueu per canviar-les, sabent que us trobareu al davant el poder econòmic i que en algun moment hi haureu de pactar?
I hesitate giving advice to anyone.
A veure, jo odio donar consells a ningú. I els moviments socials, actualment, la seva situació, coneixen la seva pròpia situació molt més bé que jo, i són molt més intel·ligents sobre el que han de fer o no han de fer del que jo ho soc. Per tant, veritablement, no m'agrada donar cap mena de consell. I hauríeu de fer això, hauríeu de fer allò altre. No m'agrada. És la darrera cosa que vull fer en aquesta vida. Podria ajudar la gent a entendre per què les coses van de la manera en què van i quin tipus de cosa haurien d'estar a quin tipus de cosa haurien d'estar atents, però voldria donar una observació general. L'esquerra, en els darrers 20 anys, ha estat bastant bona a l'hora de mobilitzar a la gent. Agafen els carrers i els ocupen de manera eficient, però no estan molt bons a l'hora d'organitzar. Jo penso que hem de tenir una organització perpètua, de manera que aquests auges episòdics d'activitat siguin continus. Per exemple, jo sempre recordo el 2003, quan milions i milions de persones en totes les ciutats d'arreu del món estaven al carrer dient: no volem la guerra, no volem la guerra, no volem la guerra. I jo sempre pensava: i què hagués passat si s'haguessin quedat als carrers de manera continuada? Va ser un moviment gegantí, enorme. I tanmateix, va desaparèixer en 3 setmanes. I això no ens portarà enlloc. Necessitem organitzar-nos permanentment per bellugar-nos ràpidament.
Per això li preguntava a David Harvey què s'havia de fer, no?
Sí. A la constància del capitalisme només podem oposar la constància de la resistència. Anem a dir-ho així, si l'he entès bé. Jo sí que li faria una pregunta d'actualitat. Des que vas arribar a Baltimore, no? I vas capgirar tota la forma d'entendre la geografia humana i urbana, i vas entendre com era aquesta acumulació per despossessió, han passat ja quasi 60 anys. I jo crec que hi ha elements nous, no? I com relaciones tu l'actual model econòmic amb el canvi climàtic, amb la revolució tecnològica i amb una de les coses que sí que s'ha portat als moviments socials, que és una de les relectures de Marx més lúcides i més estimulants?
A veure, aquí hi ha dues coses que voldria dir. Primer, una de les coses que sempre em preocupen és com tot es relaciona entre si i entre diferents situacions. Quan jo analitzo una cosa com, per exemple, el canvi climàtic, no pots entendre el canvi climàtic si no entens el context econòmic i polític en què s'està produint tot això. Per exemple, la Xina va sortir de la crisi econòmica del 2007-2008 senzillament amb unes inversions massives en infraestructures i en urbanització amb uns programes enormes. La Xina va consumir en 2 anys un 45% més de ciment del que havia consumit els Estats Units en 100 anys. Aleshores, quin és l'efecte de fer ciment sobre el canvi climàtic? La fabricació de ciment produeix molts gasos d'efecte hivernacle, i quan canvies l'urbanització degut a aquestes inversions, podem veure que la producció dels gasos d'efecte hivernacle a la Xina va pujar vertiginosament. En 2007-2008 va fer una enorme aportació a aquest tipus de gas d'efecte hivernacle. Després de l'any 2007 i 2008, el canvi climàtic no pot ser, per tant, resolt dins d'una dinàmica capitalista, perquè efectivament la Xina va salvar el capitalisme global amb una inversió gegantina d'aquesta mena. I, doncs, tot salvant el capitalisme global, va contribuir a empitjorar, doncs, la situació del canvi climàtic amb aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, hem de tornar a llegir a Marx.
Qui ens ajuda a pensar avui, David?
Doncs avui, des de les perifèries, ens ajuda una persona des dels moviments socials, que és Montse Santolino, que fa poc, la tarda passada, es demanava crític, efectivament, no? Quanta democràcia local aguanta el capitalisme global.
El gran defecte del neomunicipalisme és que torna a ser un relat elitista que sorgeix a i per a la Gran Barcelona. I com implicar-te amb l'entorn més proper si no el reconeixes com a tal? Com defensar el comú sense comunitat? Remunicipalitzar la cultura política del país passa per rebarrialitzar-la, per crear les condicions necessàries perquè la gent experimenti el que és la vida en comú i pugui generar vincles i efectes i compartir les seves vulnerabilitats. La ciutat contra poder va créixer històricament als barris populars o cursaris, a les perifèries del pensament i del territori. Si encreuem el seu mapa de pràctiques d'innovació social amb els de segregació urbana, no ha estat precisament els barris més fotuts del país on han sorgit projectes o iniciatives per mitigar la crisi. Treballar avui per construir ciutats contra poder té a veure amb desclassar-se a consciència per poder escoltar i enfortir els col·lectius més fràgils, sense voler liderar-los ni acabar desplaçant-los a una perifèria més enllà. Només així es repararà l'abandonament històric de les classes populars i es reduiran les desigualtats i només així, de rebot, s'aturarà la ultradreta. Montse Santolino, les ciutats contra poder no neixen als despatxos. Tardor del 2018 a Crític.
De você, meu bem. Vejo meus olhos pra não esquecer.
Com fem ciutats vivibles, sostenibles, agradables, que respectin els drets de les persones i que siguin assumibles per tota la gent que hi vol viure, gent de totes les classes socials? El dret a una ciutat digna, on queda?
O parafrasejant David Harvey, què és una ciutat rebel al segle XXI?
Pels capitalistes, la ciutat és un lloc on invertir, guanyar molts diners i acumular fins i tot encara més diners. El resultat és que tenim ciutats que estan perfectament organitzades segons les exigències dels rics i dels ultrarics. Per a la resta de la població, les ciutats estan esdevenint llocs de terrible patiment i de terribles dificultats, perquè aleshores la vida allà esdevé cada vegada més difícil. Construir-te una vida, la temporalitat de la ciutat augmenta vertiginosament de velocitat, les coses es belluguen molt ràpidament, la gent cada vegada té menys temps, i per a la major part de la població jo argumentaria que la política d'urbanització actualment està fracassant, crec jo, doncs no creant un entorn vivible urbà que pogués ser bo per qualsevol ciutadà de la ciutat. És a dir, que l'esquerra ara s'hauria de concentrar en com construir ciutats que siguin ciutats per a la gent i no pas per a que els rics hi inverteixin.
És exactament el contrari del que a vegades tenim la sensació que passa. Amb quina cançó ens n'anem avui del Racó de Pensar després d'aquesta conversa amb David Harvey?
Doncs vinculada directament al tema que hem parlat, a quan l'espai i el temps de la gent és criminalitzat, amb un clàssic dels 80 i amb un duet especial en temps d'excepció, que és Rosendo i Barricada, Barrio Conflictivo.
See you soon. Thank you very much for coming here for this conversation. Have a good time in Barcelona. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Espero que Barcelona s'ho passi molt i molt bé i que se'n surti de tot.
Hopefully. Thank you very much. Gràcies, David Fernández.